Tiramilles.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Benvinguts al Tiramilles en la seva entrega de diumenge. Avui dedicarem el nostre temps a parlar de gastronomia, i és que l'actualitat obliga. Aquesta setmana s'ha celebrat a Barcelona Hostelco i el Fòrum Gastronòmic de Barcelona, per cert, amb un important èxit. L'equip del Tiramilles vam assistir a algunes de les activitats de l'extens programa que es presentava i a la jornada La Gastronomia Debat, Pla de la Gastronomia a Catalunya. Va ser allà, al Fòrum, on enregistràvem el debat que avui us oferim.
Tiramilles. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Salutacions del Fòrum Gastronòmic de Barcelona que s'ha celebrat aquesta setmana coincidint amb Hostelco. Com ja ho sabeu, en aquests moments ja es pot parlar d'èxit de participants i de visitants i també, com tots els anys, perquè no defrauden mai, d'un interessant programa amb intervencions dels millors professionals de la gastronomia. Ens hem desplaçat fins al Fòrum per facilitar-vos tota la informació que fa referència a una jornada de treball anomenada La Gastronomia Debat, Pla de Gastronomia a Catalunya. En aquesta sessió especial, doncs, s'han presentat algunes de les conclusions que han sorgit de diferents simposis celebrats durant aquest any 2016. També es va posar sobre la taula els reptes de futurs i tot el que fa referència als reptes que tindrà la gastronomia en els pròxims anys. L'objectiu d'aquests simposis, doncs, és, en definitiva, definir un llibre blanc de la gastronomia, un pla d'actuacions per als pròxims anys. A més de Ramon Setmartí, director de Prodeca, i de Patrick Torrent, director executiu de l'Agència Catalana de Turisme, en aquesta jornada van participar alguns dels experts que han liderat les 9 sessions anteriors. Avui, diumenge, al Tiramilles volem portar la gastronomia a debat. No parlarem de receptes, o potser sí, no ho sé, però no és l'objectiu parlar de cuines, exactament, sinó que el que volem descobrir és la importància de la gastronomia i no només des de la perspectiva dels fogons. Volem parlar de producte, volem parlar de formació, de promoció i de com tots aquests sectors estan absolutament obligats a entendre's i a treballar conjuntament. Ramon Setmartí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut a aquest programa especial dedicat a la gastronomia que entenc que deu produir un cert plaer, no exactament el programa, sinó el parlar de gastronomia permanentment i tantes vegades durant tot aquest any, no?
Parlar de gastronomia a casa nostra és un plaer, un privilegi i alhora un repte i gairebé en l'àmbit on estic jo, treballant al Departament d'Agricultura, una responsabilitat. És un sector estratègic pel país i s'està fent molt bona feina, però hi ha molta feina a fer encara, promovent, però ja hi entrarem.
Deixa'm que expliqui, Ramon, exactament què és Prodeca. És una empresa pública, adscrita al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i entre les seves funcions està oferir a la indústria agroalimentària de Catalunya els suports necessaris per accedir al comerç exterior i al procés d'internacionalització. Aquestes serien algunes de les coses
exactament,
que feu a Prodeca.
Exactament. El que en diem allò, el core business, l'essència de Prodeca, és ajudar les empreses que quan estan ja comercialitzant a països tercers, doncs que ho puguin fer millor, i millor vol dir més facilitats, vendre més producte i vendre'l a més bons preus, i també acompanyant empreses que s'ho estan plantejant entrar en aquests mercats tercers, o que estan començant, doncs les ajudem. Aquesta és l'essència, a través de fires, a través de facilitar-los assessorament, i també el que fem és a vegades convidar a compradors de països tercers aquí a relacionar-se amb sectors, sigui de la carn, sigui de la fruita, sigui de l'oli, del vi, etc, etc.
Hi ha una altra qüestió que tampoc és poc important, que és la de posicionar internacionalment la marca Catalunya Gastronòmica.
Exactament.
Que aquesta ja vaig veure ahir que té tela, eh?
Aquesta,
si se'm permet el terme.
És un gran repte, però és apassionant i és una gran oportunitat, és el que dèiem en el treball i que ha anat sortint, tenim allò un posicionament internacional de primer ordre, la nostra gastronomia, i alguns diuen ens pot servir com allò, com a llança, per, jo gairebé prefereixo dir com a proa, com els vaixells. La gastronomia, l'alta cuina, la tenim al capdavant, ens obre moltes portes, i a darrere hem de tenir l'habilitat de portar-hi tot el que ve al costat i que ha fet possible aquesta gran gastronomia, els productors, el territori, tota aquesta gran diversitat de bons productes, la recerca, etc, etc. Per tant, allò, l'alta cuina és el que va davant, que ens pot guiar.
Jo, Ramon, t'haig de confessar una cosa. Jo ahir, de cop i volta, vaig pensar, potser s'ha començat la casa per la teulada i no ens n'hem adonat, perquè jo no havia caigut mai que molt probablement, si tots aquests estrellats cuiners que tenim, que han posicionat o que ens han situat en el mapa del món, sí, no haguessin estat tan brillants, possiblement aquest debat avui ja no el tindríem, no?
Ahir va sortir, per exemple, el cas de països propers com Itàlia, que no tenen aquests grans cuiners estrellats i en canvi han fet molta feina en posicionar la seva cuina i el seu producte i la seva manera de fer. Jo crec que sí que el tindríem diferent, òbviament, però sí, tenim molt patrimoni històric, una gran diversitat de productes, un saber fer, un teixit de productors, de la indústria agroalimentària, de mitjans de comunicació, de xarxes, de centres de recerca. Tenim un capital que per algun lloc altre l'hauríem acabat aprofitant, segur.
Tu, Ramon, t'atreviries a dir que l'oportú, l'idoni, lo desitjable seria tenir l'estratègia abans que els cuiners que ens mostren a l'exterior, o que senzillament això es produeix com es entre... produeix d'una manera natural i no cal forçar-ho?
Jo diria que entre l'acció i l'estratègia hi ha una relació. Sempre va bé pensar, no sé si vas per aquí, Carme, però sempre va bé millor poder planificar les coses, però a vegades és caminant, allò que deia Machado, no? És caminant que fas camí. No? Per tant, també hi ha un fet de donar-se, de treballar amb la gent. Per exemple, hi havia la Carme Ruscalleda, va participar en el debat, va fer aportacions. És aquesta simbiosi d'uns cuiners, allò que diem estrellats, que ens poden ajudar, que podem caminar plegats amb ells, que podem també entre tots donar idees. És aquest entre tots.
Són molt grans, els nostres cuiners, però molt grans. Deixem que presenti la resta de convidats abans de començar el debat. Nan Ferreres és la directora de l'Escola Tècnica Professional del CET i, evidentment, la formació actualment i en un futur més o menys proper, doncs hem d'entendre que és la protagonista o ha de ser molt protagonista pel que fa a la gastronomia. Caldrà que els professionals que ara s'estan formant agafin el relleu d'una generació de cuiners que ens han donat grans alegries i que ens ha posicionat, com dèiem, en el mapa internacional. El grup CET ja fa molts anys que s'encarreguen de la formació de professionals del turisme i de la restauració, i tant amb els estudis superiors com en estudis de curta durada de formació contínua. Senyora Ferreres, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Respecte a la formació, hem de dir que no hem de tenir queixa de moment quan pensem en la importància que té la formació, però en canvi a vegades sentim a professionals que tenen queixa de la dificultat per trobar veritables professionals. Com ho justifiquem, això?
A veure, tens tota la raó. Actualment tenim molt bones escoles a Catalunya. Realment tenim ja uns anys de solera en el sentit de que ja es van adonar fa temps de que la gastronomia també s'ha d'estudiar, que no ve només de família heredant-la al restaurant. I bé, sí que hi ha un desencaix a vegades dels professionals que busquen molta gent i que a vegades no la troben, no? Però jo diria que també és casual, o sigui, nosaltres per exemple tenim un departament, que és el Career Services, que donem resposta doncs, a les demandes que se'ns fan. Evidentment no les podem cobrir totes, doncs bé, perquè també tenim gent que abandona el sector, és un sector que ha d'agradar molt, és un sector dur, que fan la formació i a vegades doncs, no van a parar a restaurants, sinó que van a altres àmbits de la gastronomia. No és que abandonin el sector, abandonen a vegades doncs, el restaurant. Han fet una passada per allà, per experiència, i acaben doncs, a indústries o altres àmbits de la gastronomia, i per tant doncs, hi ha com aquesta manca de professionals. Per sort, encara podem dir que es busquen professionals i, per tant, tots tindran feina.
Hauríem de fer una diferenciació entre el que és sala i cuina, perquè avui tothom vol ser cuiner i, a ser possible, mediàtic.
Sí.
Perquè no ens hem d'enganyar. Perquè hi ha un exemple que tots hem vist i que ens agrada i que, en definitiva, jo penso que és el desig de molts dels estudiants del CET i d'altres escoles. No?
Sí, que està bé que tinguin aquests referents, eh? Vull dir, també a les escoles els expliquem doncs, que no tots arribaran a ser-ho perquè realment no n'hi ha tants que puguin arribar-hi, no? No només per capacitat, sinó perquè el tipus de restauració de la tan alta gastronomia d'Estrellats, com dèieu, no n'hi ha tants, a Catalunya n'hi ha, i són molt bons, però està limitat. Dit això, els ensenyem que tenen funcions també diferents en el sector, no? I que hi ha restaurants que moltes vegades no són estrellats però que estan fent una funció boníssima. Per què? Perquè estan ensenyant en els seus comensals quins productes tenim a la nostra terra, quina és la nostra base de la cuina, i aquests són els que més. El que passa que per pobres no els posem, no?, en els mitjans, i crec que amb això són molt injustos, perquè són els que dia a dia es lluiten al transmetre doncs, aquest coneixement de del nostre territori. Els alumnes ho entenen i quan van a fer pràctiques a llocs estrellats disfruten, però quan van a aquest altre tipus de restauració de producte i de tècnica nostra, disfruten també molt. Són diferents perfils.
La sala més difícil.
La sala és un punt a part, eh? Un punt a part.
Perquè els sommeliers ja triomfen, eh? Perquè també
sí,
estem observant
sí.
Que els sommeliers ja canvien i que ja... Ser sommelier ja agrada.
És cert, és cert. El que passa que també hem de dir que dins del que és la funcions de sala hi han diferents nivells, o sigui, hi han diferents objectius. Un alumne que ve a formar-se en una escola i que li agrada tot el tema del servei de la sala acaba sent un director de sala. Perquè la formació durant 2 o 3 anys que els hi donem és d'un nivell molt alt. On tenim el greu problema és realment amb el cambrer, que és per on han de començar, però no és la seva finalitat. Llavors, aquí sí que tenim com a país un problema greu, perquè no n'hi ha. Llavors hauríem de buscar alternatives i posar-los en valor, perquè són molt importants.
Quina culpa té el sector de que no n'hi hagin? Perquè, clar, ja hem dit que era una professió complexa, perquè havia de ser molt vocacional pels horaris, per les festes, per totes aquestes qüestions. Però, clar, això hauria d'estar compensat i remunerat, no? Jo no li demanaré que vostè es defineixi, perquè ja entenc que deu ser difícil.
No vull crear enemics.
No, clar, ja entenc que si vostè ho ha d'explicar, potser, però ja em permetrà que ho faci jo. Entenc que possiblement una de les dificultats és justament que les remuneracions d'aquestes feines de la restauració a vegades no estan suficientment pagades. I no parlem dels grans restaurants, sinó d'aquest restaurant normal en el que podem anar a menjar tots, no?
I el reconeixement ve, evidentment, per una qüestió econòmica, per una qüestió de condicions laborals, però també de reconeixement. O sigui, és molt important la funció que fa una persona que està en contacte amb el client. O sigui, és importantíssima. Perquè
és la cara de l'empresa.
Exacte, és el venedor, és el que transmet allò que cuina elaborat i el que pot crear més satisfacció i més insatisfacció també. Aleshores, jo sempre dic que els han de posar en valor. I en valor amb tot això, perquè a més un cambrer ha de saber molt, perquè ha de saber explicar què està portant a la taula.
I no només això, sinó de saber el que hi ha a la nevera de la cuina.
Clar,
perquè
clar.
És el que ha de treure realment. No?
Clar, clar.
Una qüestió, ahir estava sentada justament en aquesta tarima on estaven tots els experts, totes aquelles persones que van opinar i que van portar la gastronomia a debat, que en definitiva era el nom de la jornada, i van sortir moltes coses. A mi m'agradaria que tu m'apuntessis una només de les coses que vas pensar que potser havies descobert i que, o potser, no sé si les sabies totes, però que potser vas pensar, oh, doncs mira, això potser no hi havia caigut mai i és important.
Deixa-m'ho pensar.
Molt bé.
Perquè s'han dit tantes coses tan interessants.
Molt interessants, eh? I molt contradictòries unes amb les altres, que aquesta és la part interessant del debat, penso, no? Que hi havia opinions que no coincidien gaire. Bé, deixa'm, mentre tu penses, perquè després tindrem ocasió de conversar, deixa'm que presenti a la següent convidada. Catalunya va ser nomenada Regió Europea de la Gastronomia aquest any 2016. Per tal de potenciar aquest nomenament, s'ha dedicat aquest any a la gastronomia i a l'enoturisme. I també s'ha creat una comissaria tècnica que és l'encarregada de les accions que s'han anat fent amb motiu d'aquesta denominació. Carme Gasull és periodista especialitzada en gastronomia i és la comissària de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia. Carme Gasull, molt bon dia.
Hola, què tal, Carme?
Bé, jo ara confessaré una cosa públicament, que és la primera vegada que entrevisto la Carme Gasull, perquè abans això no va d'una altra manera, però en qualsevol cas...
És que fa tants anys que ens coneixem.
Encantada que vinguis al programa. Sí. Bé, la gastronomia, a mi m'agradaria que tu fessis una aclaració que em sembla molt important i que potser moltes vegades pequem i no expliquem suficientment bé. Quina és la diferència entre un gastrònom a nivell de comunicació i entre un informador que puntualment parla de cuina, de receptes o de menjar?
Quan dius algú que parla puntualment?
Sí, quan parlo... Amb...
T'estàs referint a algun blogaire o t'estàs referint no, a un, algú que fa fotografies? A què t'estàs referint?
Si entrem en el tema dels blogaires,
no,
la cosa
no.
La compliquem.
Mira, és igual, no li posem nom.
Sí, no li
Penso
posem
que és
nom.
El criteri.
Val.
I el criteri...
El coneixement.
El coneixement. Llavors, és la cultura gastronòmica, que és una cosa que ens manca a tots.
I la cultura gastronòmica, per deixar-ho clar, Carme, la cultura gastronòmica no és saber de plats, és saber de plats, saber de productes, saber de territori, és saber de moltes coses.
Clar, saber d'on venim. I d'on venim vol dir moltes coses. I vol dir haver-te documentat, haver llegit, haver experimentat l'experiència gastronòmica, haver-se entaulat a molts llocs, haver anat al territori a tastar el producte directament, a parlar amb el pagès, el productor, l'elaborador... Clar, vol dir tantes i tantíssimes coses.
Una de les accions que a mi m'ha agradat molt d'aquesta Catalunya Regió Europea de la Gastronomia és Benvingut a Pagès, una acció que es va fer el mes de maig, si jo no recordo...
El juny. Sí, meitat de juny.
I una acció que, en definitiva, el que va provocar és que moltíssimes persones, no sé la xifra, ara no ho recordo, però moltíssimes persones tinguessin contacte amb el creador del producte, amb els pagesos, amb els ramaders, amb aquells artesans que elaboren formatge. Cadascú va triar el lloc que li va interessar més. Tu quina sensació tens? Et penses que va per aquí la implicació de la difusió del producte i de l'artesà que l'elabora, d'això que en parlem tantíssim, del producte de proximitat? Penses que la manera d'arribar a l'usuari pot ser aquesta, una de les maneres?
Creiem que sí, parlo en plural perquè és una iniciativa que vam treballar moltíssima gent, un gran equip, del qual n'estem molt satisfets. Vam viure moments d'eufòria perquè ho vam seguir, ho vam retransmetre entre nosaltres, no? Anàvem veient com la gent s'acostava al territori, a quins territoris hi havia més gent, a quins menys, per tant també vam veure doncs, on és més difícil potser arribar-hi en un cap de setmana, perquè vam aconseguir a més... escurçar distàncies entre el món rural i el món urbà, que n'hi ha moltes, no només distàncies quilomètriques, sinó culturals, de vegades, de llenguatges diferents, i vam aconseguir engrescar a Catalunya, ens sembla, Potser
sí,
estic sent massa eufòrica jo, però jo aquí vaig participar activament, també vam fer, anem a viure l'experiència, i vam anar un seguit de famílies amb la nostra canalla, i vam fer com si fóssim un usuari qualsevol, i la gent estava entusiasmada perquè realment tenim moltes coses molt a prop, cadascú podia triar allà on anava, i per les presses, per la mandra, per tantes coses del dia a dia, ens deixem perdre, ens deixem de conèixer tantes coses i tanta gent tan interessant.
Els pagesos, els ramaders van quedar satisfets?
Els que no van parlar amb tots...
Em sembla que el Ramon vol dir alguna cosa. No se'n pot estar.
No se'n pot estar, perquè ell també va viure l'eufòria, llavors també ho vol compartir.
Tu diràs, Ramon.
El que deies d'apropar-nos, l'oportunitat d'apropar-nos amb els productors, dir que aquest cap de setmana els productors, tots ells que participaven en el projecte, no només tenien les portes obertes, sinó l'actitud oberta. I a vegades n'hi ha que durant la setmana treballen i el cap de setmana no ho fan habitualment. Era un cap de setmana lloc per obrir-se a la ciutadania. Dir que parlem en passat i també hem d'aprofitar la benentesa.
Per dir que hi ha un futur, per anar avançant.
Si no hi ha res de nou, però jo ja m'aventuro a llançar les dates, en principi, si no treballem amb l'hipòtesi que sigui el primer cap de setmana de juny, 3, 4 i 5 de juny, que el 5 és dilluns, segona Pasqua.
Molt bé.
I que Barcelona, que és un dia el gruix més important del país... i que té menys possibilitats d'anar a Pagès, doncs aquest cap de setmana, si es confirma, que contem que sí, això tindran més productors, més explotacions per veure. I, l'última cosa, Carles, que dèieu, la valoració dels pagesos, es va parlar amb tots ells i el retorn ha estat molt positiu. De fet, em sembla que més del 90% dels que hi van participar volen repetir.
Home, jo penso que han d'estar contents, a més, perquè és de les poques vegades que se'ls ha prestat una mica d'atenció i que la gent s'ha preocupat per com elaboren i per què, com conreen la terra i com cuiden les gallines, no?
Això... Deixa'm dir, és veritat, aquesta actitud oberta, sobretot perquè molts elaboradors, o gent de comarques, com de vegades també anomenem, era la primera vegada que s'apuntaven a una experiència d'aquest tipus. N'hi ha que ja estan avassats, sí. I a més els hi agrada i combinen doncs, el mostrar i l'ensenyar a casa seva amb vendre el producte i amb explicar-ho pel món, no? I n'hi ha que no ho fan mai. Però penso que aquí hem de fer l'esforç d'entesa, sobretot som els de ciutat. Som nosaltres els que hem creat la desconnexió i ens oblidem que allò que mengem ve del territori,
bueno, a vegades ni
que
ho
no
sabem.
Surt de...
A vegades ni ho sabem,
clar, no surt d'una gran superfície.
Aquest apartat ara farem una cosa, que és felicitar a un conegut nostre, potser més amic teu que meu, però conegut en qualsevol cas, perquè ha fet una cosa aquesta setmana que està molt relacionada amb la gastronomia i que em sembla que coincidint amb el Fòrum Gastronòmic, està clar, que és la revista Cuina, el seu director Josep Socarrats, ha fet una enquesta en la que hi han participat 120.000 persones perquè expliquessin quin era el plat que els catalans més els agradava. A veure, hi havia que jugaven amb avantatge, perquè l'escudella estava padrinada per en Joan Roca i el pa amb tomàquet, que ara té com una dèria el Ferran Adrià amb el tema del pa i el tomàquet, doncs apadrinava el pa amb tomàquet. Ha guanyat l'escudella.
Per molt jo penso, poc. Sí, per
no,
molt poc.
Per 60,
un empat
per 62 tècnic. Punts, sí, em sembla. Sí, molt poc, perquè entre 120.000, 62 punts és molt poc. Eh? Sí. O sigui, però, bueno, felicitats des d'aquesta taula que parlem de gastronomia, ensucarrats per la iniciativa, i felicitats a aquestes 120.000 persones que han estat pendents de la revista Cuina, que, per cert, qui no la conegui ja pot anar ara mateix a comprar-la, perquè és una revista fantàstica de cuina, aquestes 120.000 persones que... han decidit participar.
De fet, és un concurs que entrava, formava part una mica de les accions que s'han estimulat des de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia. No podíem fer aquest projecte sense comptar amb la revista líder de la gastronomia a Catalunya. A més, com bé saps, som amics i compartim plaers terrenals, com són el menjar i el beure. I la veritat és que ho han fet molt i molt bé, amb un vídeo que també convido a veure perquè es veuen unes facetes interpretatives d'alguns chefs del nostre país que són
molt divertit
per guardar-les a la retina, i a més han engrescat molt també el territori, i penso que la gent, bueno, els ha estimulat això d'haver de triar, no?, la recepta preferida, el plat preferit, i ho trobo que ha estat molt encertat.
Trobaríem, sí, que el pan tomàquet el podem colar com un plat?
Mira, m'estimaria més que no fessis aquesta pregunta. Val, perquè bé, cada doncs, dia com, estem discutint
com el mateix, no? Val, doncs perdoni, eh? Jo és que vaig quedar amb la història del pan tomàquet, que és una cosa que tots tenim tan empassada perquè forma part de la quotidianitat de la vida de tothom. El dia que vaig anar allà al carrer Mèxic, a Can Ferran Adrià,
al laboratori,
i vaig veure tot aquell panell que té allà dedicat al pa amb tomàquet, vaig quedar com morta, vaig pensar, com és possible que el pa amb tomàquet doni aquest joc? No podien imaginar-m'ho, no? Doncs...
Bé, mira, però també va molt bé per recordar que la creativitat, sense la tradició,
ah, no
res.
Clar,
les coses sorgeixen d'algun lloc.
Després ja anem elaborant. Bé, tu parlaves ara fa un moment, que em va perfecte per presentar el següent convidat del nostre programa especial dedicat a la gastronomia, tu parlaves de com els de ciutat ens hem deslligat de la vida de pagès, com s'ha produït aquí una desconnexió, i bueno, jo penso que en Francesc Xavier Medina, que és doctor en Antropologia Social, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i director de la Càtedra UNESCO d'Alimentació i Cultura i Desenvolupament de la UOC, doncs deu saber bastant d'això, perquè aquesta càtedra té com a objectiu promoure la investigació i l'educació en tres àrees principals: el menjar, la cultura i el desenvolupament. Doncs Xavier Medina, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Benvingut.
Gràcies.
Hi ha una desconnexió real entre el món de pagès, el món urbà, els urbanites, sabem de què va això?
Hi ha una mica de desconnexió, i jo crec que no ens hem desconnectat, sinó que ens han desconnectat. Realment, avui dia te n'adones que hem perdut control sobre allò que mengem, que estem lluny de l'origen de l'aliment, principalment, i que habitualment assistim només als darrers passos de la cadena, és a dir, coneixem l'aliment a partir de que el comprem al mercat o al supermercat i de vegades també a la cuina i de vegades ni això. Però hem perdut tota una mica tota la referència de la producció d'aquest aliment, tota la història que aquest aliment té al darrere, i hem perdut també una mica la capacitat de valorar tot el que aquest aliment comporta i té també a sobre, no? Per tot això, és, bueno, una de les raons d'això és que hagi sortit aquest moviment que ens apropa un altre cop al coneixement de l'aliment, apropar-nos al territori, apropar-nos a la terra, voler saber un altre cop què mengem, qui el produeix, perquè la qualitat de l'aliment, començar a valorar altres coses que, bueno, amb la industrialització alimentària de mitjans del segle XX, doncs hem guanyat en molta quantitat, hem guanyat en preu, però hem perdut moltíssimes altres coses, entre elles una mica de qualitat o bastanta, i sobretot coneixement del producte.
I com anem de coneixement del que hem de menjar i de coneixement de com hem de distribuir-ho? Estem aprovats o estaríem suspesos?
Anem justets, també diria jo. I en aquests moments, avui dia concretament, potser per un excés d'informació. En molts casos tenim una informació excessiva de cada cosa que mengem, no? Molta gent diu, és que, clar, la informació la tens tota, la tens a les etiquetes. El que passa és que no llegeixes les etiquetes. No, per llegir les etiquetes s'ha de tenir un màster.
Per llegir les etiquetes sentades has de tenir una lupa.
Exacte.
Perquè si no és impossible.
Però tota la informació en realitat és veritat i està allà. Però nosaltres som capaços de llegir una etiqueta com diu mare i saber què diu allà? En molts casos no. Per tant, sí que tenim un excés d'informació important, moltes coses que ni ens interessen, però moltes altres coses que sí que nosaltres volem trobar en un aliment, moltes vegades no les tenim.
Em deixareu que doni pas a la publicitat, seran uns minutets i a partir d'aquí començarem el debat amb totes aquelles qüestions que, o algunes d'aquelles qüestions, perquè en van sortir moltes i totes no podrem, però algunes d'aquelles qüestions que ahir s'apuntaven en aquest debat sobre la gastronomia que nosaltres avui estem intentant una mica explicar als nostres oients.